milions d'euros a l'any. Aquestes dades llancen una perspectiva molt positiva per als esdeveniments de promoció i comercialització de l'art, ja que les estadístiques mostren que el 41% de les vendes d'art s'aconsegueix precisament en les fires. Repassem diferents notícies de les localitats de la província de Castelló i ens aturem en primer lloc a la capital de la Plana, que ofereix 21 formacions gratuïtes a associacions de la ciutat fins al proper mes de juny. La Regidoria de Participació Ciutadana té previst coordinar un total de 21 formacions gratuïtes dirigides a juntes directives d'associacions de la ciutat fins al mes de juny de 2018. El pla formatiu va començar el passat mes d'octubre i es prolongarà durant tot el curs. Una de les línies fonamentals del departament que encapçala la vicealcaldessa Ali Brancal és organitzar accions dirigides a enfortir el teixit associatiu de Castelló, conduents a la millora d'aspectes que poden anar des de la seva organització interna fins al maneig de la fiscalitat. D'aspecte també per la nova administració electrònica, el compliment de la llei de protecció de dades, les obligacions de transparència de les associacions sense ànim de lucre o la millora de la comunicació i l'aprenentatge de l'elaboració de nous projectes, entre altres matèries que poden permetre a aquestes entitats millorar en la seva tasca diària. Hem d'ajudar al teixit associatiu a adaptar-se a les obligacions legals perquè siga més fort, autònom i transparent. Unes associacions fortes són sinònim d'una ciutadania maura, assenyalava Brancal.
Des de la regidoria es treballa per a millorar les condicions per tal que la ciutadania puga participar en tot allò que desitja, i un dels espais claus de la participació, diuen des del consistori de la capital, és el teixit associatiu. Tenim vora 2.300 associacions formalitzades amb domicili a Castelló i és imprescindible que l'administració treballi amb l'objectiu primordial de donar resposta a les seues necessitats, a valorar la vicealcaldessa. A més de les accions formatives, el departament prepara altres iniciatives per al foment del treball interassociatiu i una bateria d'assessories gratuïtes per a les entitats amb necessitats d'assistència documental, entre altres. I ens quedem ara on de més de 500 onders es matriculen de les activitats formatives de l'Ajuntament.
L'Ajuntament d'Onda ha tornat a registrar un augment de matrícules de les activitats formatives respecte al segon quadrimestre de l'últim curs, gràcies a les millores introduïdes en els cursos i als descomptes que segueix aplicant l'actual equip de govern. La regidora d'Educació de l'Ajuntament d'Onda, Encarna Ribes, ha informat que més de 500 onders s'han matriculat en els cursos que el consistori ha oferit en el primer quadrimestre, que comencen avui dilluns. Aquestes dades demostren que els veïns del municipi tornen a apostar per les activitats que ofereix l'Ajuntament com una eina per al desenvolupament personal i professional, al mateix temps que se sumen a l'objectiu del consistori, fer d'Onda una ciutat saludable. Així mateix, els nous cursos que ha inclòs l'Ajuntament en aquesta edició han tingut una gran acollida per part dels onders, segons ha confirmat Ribes. Després d'escoltar les peticions dels veïns i seguint les seues inquietuds, adequem l'oferta formativa a cada edició.
D'aquesta manera s'ha aconseguit un èxit de participació en cursos com el ioga matinal, el taller d'escriptura o pintura tradicional amb corda seca, segons ha detallat la regidora. De la mateixa manera han tingut bona acollida cursos com zumba o estiraments de cadenes musculars que repeteixen aquest any. A més de la introducció de noves activitats o la millora d'horaris, Ribes ha destacat com un altre dels motius de l'èxit de participació els preus reduïts d'aquests cursos municipals. I més assumptes, ens quedem ara a Almassora, que retola les zones verdes a petició del ple infantil.
Els operaris han retolat aquest matí les zones verdes de la plaça Pere Cornell per a complir així la petició que van traslladar els més xicotets durant la celebració de l'audiència pública infantil. El Departament de Medi Ambient va replegar la proposta i avui ha materialitzat el projecte amb les primeres 9 plaques que informen de la tipologia d'arbres que llueix el centre urbà.
Carrasques, pruneres o garroferes compten ja amb els panells identificatius que informen també sobre la denominació en llatí de cada espècie, segons ha indicat la regidora de l'àrea, Maria José Tormo. I ens quedem ja a la localitat. Parlem en primer lloc de la Plana, que organitza una jornada per abordar els aspectes científics i socials de les vacunes.
L'Hospital Universitari de la Plana ha organitzat una jornada en la qual s'abordaran els aspectes científics i socials de la vacunació, amb l'objectiu d'analitzar i exposar la proliferació de falses idees sobre les vacunes i com pots pot això afectar a la salut pública. Així, el divendres 10 de novembre, un total de 5 experts en diferents matèries parlaran sobre vacunes, ciència i societat, des de les perspectives d'epidemiologia, la medicina, la pediatria, la biologia molecular i el periodisme. La jornada s'inaugurarà pel doctor Miquel Rovira, gerent del Departament de Salut de La Plana i presentada per la doctora Pilar Mañes, especialista en medicina preventiva. A continuació, el doctor Joan Bellido, del Centre de Salut Pública de Castelló, exposarà la ponència Epidemiologia de les malalties vacunables. Per la seva banda, el doctor Germán Schwartz, coordinador del grup de vacunes de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària, parlarà sobre actualitat en vacunació i altres reflexions. I la pediatra Eva Suárez, especialista al Centre de Salut de Borriana i vacunació, investigadora també de l'àrea de vacunes de la Fundació per al Foment de la Recerca Sanitària i Biomèdica, parlarà sobre la vacunació infantil.
El periodista i professor en comunicació de la Facultat de Farmàcia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Javier Granda, abordarà el tema de les vacunes i el seu tractament en premsa i xarxes socials. Finalment, el doctor en Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat Politècnica de València presentarà la ponència Vacunar-se sense por. L'organització ja ha tramitat 130 inscripcions i continua el termini obert a través del web www.laplana.san.gba.es de forma gratuïta. I parlem ara del Servei de Normalització Lingüística de Vila-real, que podrà expedir el títol d'A1 de valencià vàlid per a tota Europa.
El Servei de Normalització Lingüística de Vila-real podrà expedir el títol de valencià de nivell A1 del marc comú europeu de referència per a les llengües als alumnes que superen els cursos d'iniciació que ofereix la regidoria. El regidor de l'àrea, Santi Cortells, assegura que la Conselleria d'Educació ha confirmat oficialment a l'Ajuntament que des d'aquest mateix curs podrà lliurar el títol d'aquest nivell, que serà vàlid per a tot l'estat espanyol i Europa. D'aquesta manera, aquelles persones que es formen en els nostres cursos i superen les corresponents proves obtindran el certificat, que serà un important al·licient perquè s'animen a seguir cursant nous nivells pel seu compte en altres organismes, on no caldrà que comencen des de zero, indicava el regidor.
Els alumnes podran entrar directament, explica, el nivell A2 sense passar per proves externes d'altres ens, com per exemple la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, de manera que l'Ajuntament serà un organisme totalment competent per expedir els diplomes conjuntament amb la Conselleria, assegura Cortells, que recorda que en els darrers anys s'està treballant en l'actualització i definició de nivells i competències, de manera que s'avaluaran les quatre competències bàsiques, expressió oral i escrita i comprensió oral i escrita, donant una visió eminentment pràctica dels idiomes. I parlem ara de l'impuls per part del consistori de la gestió telemàtica, que ja compta amb 2.650 usuaris actius que realitzen tràmits sense eixir de casa.
L'Ajuntament de Vila-real segueix impulsant la realització telemàtica de tràmits, que a dia d'avui ha expedit ja 7.501 certificats digitals, dels quals 2.650 corresponen a persones que utilitzen assíduament el servei. La regidora de Noves Tecnologies, Mònica Mañas, explica que aquesta eina, que permet identificar-se i signar de forma telemàtica en pàgines web i aplicacions, pot ser expedida per diversos ens i que Vila-real genera des de 2005 certificats de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, tant a través del propi Ajuntament com l'oficina del PROP. Dels usuaris generats en aquests 12 anys de funcionament, més de 2.600 es mantenen actius i d'aquests, 213 corresponen a empleats públics, mentre 17 són d'entitats que han optat per aquesta fórmula més còmoda per a realitzar tràmits, assenyalava l'Edila. Així mateix, dels 2.650 certificats actius, 1.152 s'han generat en l'Ajuntament, mentre 1.498 s'han expedit en l'oficina del PROP, assegurava.
No obstant això, recorda que existeixen més autoritats de certificació que compten amb dades pròpies, per la qual cosa cal assenyalar que el nombre de vilarealencs amb certificat digital és superior a la xifra que consta a l'Ajuntament, ja que el DNI electrònic també serveix, igual que els certificats de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre. Allò important, diu la regidora, és que comptem ja amb 213 treballadors amb certificat d'empleat públic, la qual cosa denota una total implicació de la signatura electrònica en el consistori, indica una xifra que és la culminació d'anys de treball.
I també des de l'Ajuntament de Vila-real avui ha comparegut en roda de premsa el regidor de Serveis Socials, Álvaro Escolihuela, el qual ha analitzat la partida de pressupostos de la Generalitat Valenciana destinada a aquesta mateixa tasca a Serveis Socials, la qual augmenta per a Vila-real en 200.000 euros. Ho explicava el regidor Escolihuela.
Respecte a l'any passat, a 2017, s'incrementen en més de 200.000 euros i passant de 435.000 l'any passat a 667.000 aquest any. Vull recalcar, a més, que sí que enguany serà l'any que més increment va experimentar respecte a l'any anterior, però que si mirem respecte a 2015, últim pressupost aprovat pel govern del Partit Popular, l'augment és molt considerable, passant en 2015 de 250.000 euros als 667.000 euros de l'any passat. Un pressupost que ha vingut incrementant-se en 2016 i 2017 en aproximadament 100.000 euros cada any i que aquest any s'augmenta en 230 i pico mil euros. Per tant, doncs clarament mostrar-nos satisfets, molt contents per aquest aposta de la Generalitat Valenciana pels serveis socials.
A què es destinaran aquests diners per a l'any que ve? A què es destinarà aquesta partida en serveis socials? Doncs ens ho explicava el regidor d'aquesta mateixa àrea.
Això haurà d'implicar un augment de personal. En aquesta línia també estem a l'espera de, diguem, d'aquestes directrius de conselleria, ja que a més d'augmentar algunes perfils professionals que ja contem en l'actualitat, des de conselleria se'ns ha dit que se vol impulsar la implantació d'alguna figura més. Entonces estem un poc a l'espera d'aquests detalls per acabar de perfilar de cara al nostre propi pressupost municipal de l'any que ve, pues, diguem, traduir aquest augment de finançament també en l'augment de personal, que és una de les un dels motius principals pels que la conselleria precisament pues, ens dona més diners al municipi.
Una de les grans novetats de l'àrea de serveis socials per a 2018 serà la implantació, més o menys a meitat d'aquest mateix any 2018, d'un centre d'atenció temprana en el que es tractarà a xiquets amb problemes de desenvolupament. Al voltant de 35 xiquets es podran beneficiar, que seran dirigits a través dels centres escolars i sanitaris.
Una línia nominativa a aquest Ajuntament de 68.000 euros, que això el que suposarà és la posada en marxa d'un nou servei en el municipi, un CAT, que és l'abreviació de Centre d'Atenció Temprana. Són centres destinats al tractament especial assistencial i o preventiu de xiquets amb problemes de desenvolupament o risc de patir-los per causes d'origen prenatal, perinatal o postnatal amb edats compreses entre 0 i 6 anys. Aquest centre, aquest servei, estarà ubicat físicament dins del Centre Maria de Luna, ocupant una part important del mateix. En aquest cas, per exemple, s'ha valorat molt, una de les qüestions que han fet declinar-lo per a aquest centre és una que apenes necessita adequació per a poder instal·lar i iniciar-lo, més que el tema de mobiliari que hi haurà que dotar les dependències que ocuparà el centre.
Doncs aquestes eren les novetats en la partida de serveis socials de l'any 2018. Una i 19 minuts, nosaltres fem una pausa perquè encara tenim molts protagonistes per davant.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz.
¿Por qué?
Somos especialistas en implantología avanzada y estética dental. Tu dentadura con implantes en 48 horas.
¿Y me ofrecen garantías?
Somos un equipo de profesionales altamente cualificados y utilizamos tecnología y materiales de última generación. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Villarreal, 964-529048. Primera consulta gratuita. Financiamos tu tratamiento.
Somos Carnes, la mejor variedad en carnes de res y hamburguesas gourmet ibéricas. Somos Carnes, garantía de platos elaborados con productos de temporada. Organiza tus eventos con nosotros, aforo para 120 personas y para los más pequeños, castillos hinchables. Ven a descubrir nuestro menú diario. Somos Carne, Avenida Francia 42 de Villarreal, teléfono 964-52-34-95.
Ilatenda.com és el centre comercial online de proximitat, un espai web on podràs trobar la millor oferta dels comerços locals. Però el més important és que dona un percentatge de les seues vendes a diferents causes socials, sent la primera plataforma comercial solidària amb cor. Compra amb cor. Compra a Vilatenda.
És un projecte de Caixa Rural, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Villarreal.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Un dilluns més, obrim aquesta secció de nutrició en la que ens acompanya una experta, Paloma Reguera. Paloma, muy buenos días.
Buenos días.
Y hoy nos traes un tema que también hace unos meses, sobre todo, causó cierta controversia, no sabemos, incluso alarma social, como es el aceite de palma, ¿no? Así que vamos también a dar información para que la gente sepa y conozca exactamente qué es, ¿no?, el aceite de palma.
Pues sí, el aceite de palma es una sustancia que está extraída de la palma, el fruto de una planta tropical, que es la Eleais guinensis. El principal componente del aceite de palma es el ácido palmítico y es un ácido graso saturado. Los ácidos grasos saturados están relacionados con el aumento de peso y la cantidad de grasa en el hígado. También aumentan el colesterol total, aumentando así el riesgo cardiovascular y la arteriosclerosis. Por lo tanto, la grasa saturada hay que consumirla con moderación.
Y si tiene estas contraindicaciones, ¿no?, para salud, o estos riesgos, entre comillas, ¿por qué se usa tanto, ¿no?, la industria alimentaria la utiliza tanto?
Pues porque es una grasa muy estable, soporta altas temperaturas y es muy resistente a la oxidación, por lo que las fechas de caducidad de estos productos se pueden alargar más. Luego, el refinado no tiene sabor. Por tanto, se puede añadir a múltiples productos industriales sin cambiar el sabor y que duren eso más en el tiempo.
¿Cuáles serían estos productos, ¿no?, en los que más puede estar presente este tipo de aceite?
Pues están en reposterías, helados, margarinas, snacks. Lo que hay que ver es su presencia en los etiquetados de estos productos. Hay que buscarlo.
Que también quizás sería una rutina que no siempre seguimos, ¿no? Compramos sin mirar el etiquetado ni mirar los valores nutricionales. Aquí en este caso debe aparecer, y comentas, tal cual, ¿no?, explícito aceite de palma.
Sí, puede aparecer aceite vegetal o grasas vegetales, pero debe de estar seguido el origen de este aceite o grasa vegetal. Y en este caso pues aparecería la palma, aceite de palma. Uh-huh. Tiene que aparecer, sí.
Así que la gente, ¿no?, pues se dice, a ver si usan un nombre de estos raros, así que yo no sé identificar, debe estar, ¿no?
Debe aparecer, sí, debe de aparecer en los productos.
Uh-huh. Así que también un llamamiento a que la gente se coja, ¿no?, se haga la costumbre de revisar el etiquetado, ¿no?, para ver qué está comiendo.
Sí, claro, importantísimo.
Nos has explicado los problemas, qué es, dónde está. ¿Qué recomendaciones se pueden hacer, ¿no?, a la hora de consumirlo? Porque dices, pues bueno, a mí me gusta este producto, aunque sé que lo tiene, soy consciente, pues me apetece seguir probándolo, ¿no? ¿Cuáles serían las recomendaciones para la ingesta, ¿no?, el consumo de estas grasas?
Pues es consumirlo con moderación. Nosotros decimos de un 10% máximo del consumo de grasas saturadas y un 7% las personas que tienen riesgo cardiovascular, con lo cual eso es consumirlo con muchísima moderación. Las grasas que se deben consumir principalmente en detrimento de esta otra, de las grasas saturadas, son las mono y las poliinsaturadas. El aceite de oliva, el aceite de oliva virgen extra, uh-huh, es la principal grasa que deberíamos de consumir. Y las poliinsaturadas que se encuentran en otros aceites de semillas, como el aceite de girasol, pescados y los frutos secos, también deberían de estar presentes. Pero remarcar que la ingesta total de grasa no debe superar nunca el 30%. de la ingesta total.
Así que la gente que lo tenga en cuenta, ¿no? Que quizás es complicado decir, bueno, el porcentaje, ¿no? Calculárselo, pero bueno, más o menos que al grosso modo se hagan una idea, ¿no? Que no abusen.
Que no abusen, por eso es consumo moderado de esos productos con un estilo de vida saludable y acercándose lo más posible a la dieta mediterránea.
Bueno, como quizá con esto sobre todo de los porcentajes, igual hemos dejado a alguna persona descolocada. Si tienen alguna duda más respecto a este tema, ¿no? O a cualquier otro, Paloma, nos gustaría que nos recordaras, ¿no? También, como siempre, dónde pueden localizarte para consultarte bien este u otro tema.
Estamos en la avenida Francisco Tárrega, número 35B, en el Entresuelo 2, junto a la doctora María Teresa Leal. Y dejo también los teléfonos, que el de la consulta es 964-536257 o el móvil 617-152385.
Pues Paloma, hoy nos quedamos por aquí con este tema muy interesante, ¿no? También descubriendo esto del aceite de palma para que la gente, bueno, pues lo recuerde y sepa cómo controlarlo. Y hablamos o nos oímos en una semana.
Nos vemos. Gracias.
Fira d'Antiguitats al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real. Els dies 11 i 12 de novembre, de 10 del matí a 8 de la vesprada. Els objectes que busques dels teus avantpassats, els records de la teua infantesa, eines de treball, això i més ho trobaràs a la Fira d'Antiguitats i Brocanters els dies 11 i 12 de novembre al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real.
Logifoto Vila-real, tu estudio fotográfico de confianza y calidad. Reportajes fotográficos, fotos de carné y cualquier tipo de servicio que sirva para capturar la vida en imágenes. Logifoto Vila-real te facilita sus instalaciones para que imprimas tus fotografías al instante y escojas de entre toda su gama de artículos tu preferido. Además, en Logifoto Vila-real te garantizan un buen acabado en la conversión de vídeo a formato digital. Logifoto Vila-real, más que un estudio fotográfico. Calle Comunión 7, Vila-real.
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Vila-real, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
La floristería Novalis cambia de número. Seguimos en la calle Comunión. Ahora nos encontrarás enfrente, en el número 33. Floristería Novalis. Deja que las flores hablen por ti.
Do you want to speak English?
Con Tecidiomes, los niños a partir de 3 años podrán dominar con fluidez el inglés, francés y alemán. Gracias a un profesorado especializado y unas clases dinámicas. Tecidiomes, más de 25 años de experiencia. Nos encontrarás en Vila-real y Castellón. Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-20-41. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
I nosaltres anem a apropar-nos una vegada més a la fira de Mascarell, perquè durant tot el cap de setmana l'han recorreguda milers de persones que no han volgut perdre's totes les activitats que se realitzaven i totes aquestes paradetes que hi havien muntades, a més de que els ha eixit un horatge meravellós. Ara ho parlarem amb el regidor Adrián Sorribes de l'Ajuntament de Nules. Molt bon dia, regidor.
Molt bon dia, Núria.
Doncs comenta'ns una miqueta, quina valoració se trau d'aquesta fira de Mascarell? S'han superat les expectatives?
Les expectatives d'abans s'han complit, no? Falta que la policia ens informi sobre el número de vehicles que van assistir, perquè al final la gent se trau, arregla els vehicles que teníem en el pàrquing, però en principi per almenys s'han complit, no? Ho arregla 3 anys, la fira ha tingut molts de visitants i els que ens han visitat seran anat en un bon record. Ahir en el tancament parlaven un parell de ferians i la veritat és que es comentaven que pues havien tingut molt bona fira i que estàvem molt contents tant de l'organització com de la participació.
Això és el més important, no? Que els ferians diguen, mira, estem molt contents perquè no només han vingut a passejar-se, que també està bé, però al cap i a la fi ells volen que se venga el seu producte i que puguen obtindre beneficis, almenys que repercutisca en tot el que ells han gastat, han invertit.
Ara, al final és un indicador més, no?, de que es ve que la gent ha vingut i la gent el que ha vist li ha agradat, perquè si no li hagués agradat pues, no haguera comprat, no? El que hem dit, només hagués sigut passejar-se. Entonces, l'indicador primer que tenim, que són els comerciants, podem dir que ells estan contents, el qual assegura que en pròximes edicions pues, tornen estos comerciants i tornen a plenar la fira. Això... I el tema de la gent, el que hem dit, jo ahir, per exemple, vaig fer una visita de matí i a les 11 o les 12, que siguem d'allí, ja pràcticament era impossible anar en... Si caminant era difícil, en els carros de xiquets era pràcticament impossible ja.
Ja m'ho imagino, en els carrets complicadet poder caminar. Plenet de gom a gom, no?
Ple de gom a gom, i la veritat és que el temps ens ha respectat, en que aquell dia que poguera ploure aquest cap de setmana ens ha respectat, i el qual ha fet que la gent... Si bé a primeres hores estaven esperant-se com revolucionava el temps, en quan se confirmava que teníem un sol esplèndid, doncs la gent ha vingut i la veritat ha participat.
I què tal les activitats? Què ha pogut escoltar de la gent del carrer? Estaven contents? Els han agradat?
La veritat és que la programació que l'empresa ens ha proposat doncs era una programació per a totes les edats. La part del circ infantil sabem que ha agradat, perquè damunt com enguany teníem més espai per a muntar el circ, doncs ha pogut haver allí en les bales de palla, sí que han pogut assentar-se i gaudir de l'espectacle, i els espectacles itinerants doncs, animen, no?, la visita de la fira mentre vas passejant. I després, evidentment, el torneig medieval que se celebrava per les vesprades, això sempre té un èxit assegurat, no? El tema de cavallers i cavalls, tant xiquets com xiquetes els agrada molt, i damunt es nomenen cavallers o princeses del regne, i això ja es dona un plus extra perquè estigués animant.
Clar, normal, normal. Què tal també la repercussió per part dels veïns? Com ho han acollit? Han sabut compatibilitzar la fira en la convivència entre el veïnat?
El veïnat és un fin de setmana difícil perquè hem començat la temporada de la taronja, entonces molts veïns se dediquen també a l'almacén i la taronja no entén de cap de setmana, no? Ells igual seguissin treballant en que siga festa, però bé, com enguany hem inaugurat este nou pàrquing per als veïns tancat, doncs el tema d'aparcament ja els ha facilitat prou i ells doncs, entenen que és un fin de setmana que han de compartir el poble, però ells orgullosos perquè tota la gent que ve parla bé de Mascarell i per ells com a veïns doncs, això sempre és un orgull.
I ara lo important és que tota aquesta gent que ha anat a la fira torne una altra vegada a Mascarell fora de la fira.
Té que demanar que tot aquell que hagi visitat Mascarell i pense que l'experiència ha sigut positiva, que parle bé i que convida els seus amics a vindre a la pròxima edició i així a veure si arribem a moltes més edicions i anem i donem a conèixer l'emplaçament singular que és Mascarell.
I més en totes aquestes obres que van a realitzar-se pues per a millorar la pavimentació, inclús també per a tancar el tràfic, moltíssimes coses que se volen fer, no?, que se vol potenciar.
Al final totes les obres van, no?, en dos sentits. Un, potenciar Mascarell turísticament i adaptar la vila que siga un entorn agradable per a visitar i no dificultar més als veïns la convivència dins del poble, perquè el fet que el poble estigui a memòria d'allà i que tingui unes dimensions reduïdes ja pues, fa que la vida siga més singular que en altres poblacions, n'hi ha que fer les dues coses, no? Millorar la qualitat de vida dels veïns que estan tot l'any i millorar la visita turística que suposa a la gent que vulgui visitar-nos.
Clar. Doncs molt bé, molt bones sensacions, molt bona valoració i fins a l'any que ve, que l'any que ve no sé si... a vostè, per tot el que li va arribant, pensa, pues, bueno, ho faria aixina com s'ha fet enguany, però canviaria això.
Sempre n'hi ha coses que millorar i sempre n'hi ha coses que de fira en fira se poden canviar. Però només corregir una cosa, no fa falta que s'espere un any a visitar-nos, no? Mascarell, turísticament tenim les visites teatralitzades, el qual podem fer que si vam veure la fira agradable... Pues visitar Mascarell sense tanta gent i en uns monitors que t'expliquen la història de la vila exclusivament per tu, també és molt recomanable, o inclús simplement vindre a visitar-lo al teu aire, que sempre és agradable. No fa falta esperar un any. Nosaltres estem oberts 365 dies perquè vingueu a visitar-los.
Ai, sí, és. Moltíssimes gràcies, regidor Adrián Sorribes. Gràcies.
Gràcies a tu, Núria. Però...
¿Quieres empezar con buen pie el fin de semana? Ven a Cafetería Roma y disfruta los viernes de todas las marcas de cerveza a un euro. Además, degusta tus exquisitos platos combinados, tapas variadas. Si quieres algo diferente, Cafetería Roma, Avenida Río Ebro 2 de Villarreal. Estés donde estés, ahí está tu Campus UNED Villarreal. Haz compatible tu carrera y tu vida con la mejor universidad. 26 grados, másteres, idiomas, UNED Senior. Matrícula ampliada hasta el 13 de noviembre. O mejora tu formación con sus cursos de extensión. Sistemas de protección a la infancia desde el 6 de noviembre. Y las claves de un texto atractivo del 8 de enero al 12 de marzo. Matrículate en www.unedvillarreal.es.
Si creías que lo habías visto todo, espera descubrir el Kia Z5 puertas totalmente equipado con climatizador automático, llantas de aleación, sensores de parking traseros y luces diurnas con tecnología LED por 12.990 euros. Financiado con Santander Consumer FCS hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
¿Eres un apasionado de los deportes de raqueta y buscas material de calidad? No lo dudes, tu tienda es Padel Tenis Ferrero. Te ofrecen asesoramiento personalizado y el mejor material deportivo para la práctica de pádel, tenis o frontenis. Una gran variedad de calzado, accesorios y complementos. Padel Tenis Ferrero, Avenida Sedre 51A de Villarreal.
En Caixa Rural Villarreal, portem quasi 100 anys fent front als nostres compromisos, acompanyant-vos en els vostres somnis, projectes i esforços. Avui el nostre valor està en el que penses tu.
Volia comprar una casa amb planta baixa més còmoda, però ens donava por a emprendre el pas. Afortunadament, això és història. Hem tingut totes les facilitats per aconseguir el que volíem i poder pagar-la.
Oportunitats immobiliàries de Caixa Rural Villarreal. Pregunta en les nostres oficines.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Avui s'enceten els nous pressupostos participatius, ja la 7a edició de cara als comptes municipals de 2018 i per tal de recordar el procediment, els plaços i també com pot fer la gent interessada per participar, tenim a l'altra banda del fil telefònic a la regidora Villarreal de Participació Ciutadana, Gemma Gil, molt bon dia.
Molt bon dia, Sheila, què tal?
Molt bé, un plaer parlar a més d'aquesta iniciativa, no? Suposem una de les més importants, no? De la regidoria de participació.
Sí, bé, els pressupostos participatius és veritat que és com el que se creu, no? Des de la participació a nivell global, com si fos l'alma mater, no? De la regidoria. Però no té això la resta, no? De les propostes que llancem al llarg de l'any des de la regidoria de participació són menys importants perquè la participació ciutadana està oberta al llarg de tot l'any. Són uns pressupostos que encara que ara començarem amb les propostes, duren pues, o un any o dos anys, depenent de la grandària que tinguin les propostes que presenta la ciutadania.
Així que la gent també, no, perquè sempre es diu, no, és que n'hi ha algun projectet pendent que s'ha quedat, per exemple, no, si parlem de la darrera edició, hi ha alguns que és això, no, que en el mateix any no es poden executar.
Clar,
no
és que jo sí sempre, sí, sempre dic, no, a la ciutadania el mateix, ells ho saben. Quan fem un projecte o, per exemple, una casa, no, és un exemple, quan algú vol comprar-se una casa o un cotxe, i no arriba els diners del cotxe que vol comprar-se, què fa? Fa un colchonet, no?
Sí.
Ahí ahorrant, pas a pas, pas a pas. O a lo mejor fas una entrada, però ese cotxe tu no el puedes pagar enseguida. Entonces, fins que siga teu, el cotxe te'l donen. Però en este cas, un projecte pues, va pas a pas. O per exemple, que se fa una casa. Una casa, tu primer comences en els planos, en els terrenos. Després vas comprar el material. Després vas fent, pues, si no puc fer les tres plantes que vull, comencen la primera planta. O comencen una casa d'una habitació. És dir, sempre amb seny i sempre mirant que estigui adaptat al teu pressupost. els pressupostos participatius són el mateix. Projectes que se fan adaptant-se al pressupost de l'Ajuntament, que al fi i al cap són els diners públics de tota la ciutadania de Vila-real. I com des d'ací, des de l'Ajuntament governem amb molt de seny, no volem repetir casos que per desgràcia el nostre poble coneix, i per desgràcia veiem que ens toca anar amb molt de cuidado a l'hora de fer les coses.
Sí.
Aleshores, pues, és això, no? I és a dir, de poder planificar, poder fer i poder anar muntant uns pressupostos que s'adapten a les realitats. I això és tot. Jo dic, com que jo si vull agafar un maset, ja m'han entès a mi, sí. A ciutadans de Vila-real.
Ja saben els problemes que poden tindre, no?
Ja saben com que se fa un maset, jo dic com se té que anar actuant. És el mateix procediment que té el pressupost participatiu.
Si li sembla, regidora, anem a parlar una miqueta dels plaços, no? Perquè comentàvem, avui arranca la primera fase dels pressupostos de cara a 2018 i tenen una setmaneta, no?, aproximadament, per a fer aquesta primera fase.
Exacte, és a dir, avui, dilluns, dia 6 de novembre, és el moment que ja, a partir de la web, s'han obert per a poder presentar totes les propostes o iniciatives que es creen que se crea convenient, no?, per a millorar el poble de Vila-real, per a millorar la vida, no?, dels nostres ciutadans. I estarà obert aquest llançament de les propostes fins al diumenge 12 de novembre fins a les 12 de la nit, sempre via web. També és veritat, sí, que ho podem presentar en paper en l'Ajuntament de Vila-real, en la planta baixa, en atenció i tràmits. En aquest cas sí que és veritat que l'horari és el que marca l'administració. Dels matins, de 8 del matí fins a les 3 de la vespre. En canvi, per internet ho podem presentar al llarg de tot el dia, tota la nit.
A més, sempre recorde, no?, des de la regidoria, propostes que poden ser d'un ampli ventall de possibilitats, no? És que les plantegen, exacte, després ja es valore, no?, i s'estudia.
Sí, és a dir, les propostes que se poden presentar són de tot tipus, des de asfaltatge, cursos, culturals, jardins, d'ecologia, d'enllumenat, d'accessibilitat, seguretat viària, campanyes de conscienciació, de cooperació, és a dir, tot allò que la ciutadania crega convenient que se té que realitzar. És el que ells poden presentar dins d'aquestes propostes i després ja començaran a valorar-se el 18 de novembre, dissabte, que se celebrarà el 7è Fòrum dels Pressupostos Participatius, on les associacions de Vila-real seleccionaran les propostes per a ser sotmeses a la votació pública, que és dir, que és l'última fase. En aquesta votació pública poden participar tots els ciutadans que estiguen empadronats a Vila-real i que tinguin més de 16 anys. I el període serà del 22 al 28 de novembre, que és on ja podran consultar les propostes finals i sotmetre-les a votació. Quan es poden votar? Votarien pues, tres propostes, tres de les que ells cregueren prioritàries per a fer de Vila-real una ciutat millor.
I també destacar, regidora, comentant que els pressupostos pot ser la part més visible, no? Però en quant a la franja d'edat, tenint en compte que també està aconseguit de xiquets i xiquetes, també els menuts tenen veu, no?, en aquests pressupostos.
Exacte, és a dir, els menuts poden presentar les seues propostes, és a dir, no poden votar-les, però sí a partir de avui. Poden presentar-les per mig de la web o per mig de paper, presentar les iniciatives que ells vulguin dur endavant.
I també va explicar, no, que ja l'any passat vostè, quan va assumir la regidoria, va incorporar també la possibilitat que els regidors coneixeren, no, des del primer moment aquestes propostes per a que hi haguera una major vinculació.
Sí, perquè això és vital, de dir, això és com una treia, tornem al maset. De dir, el regidor en aquest cas passa com si fos l'arquitecte, no?, o l'aparellador. És a dir, volem fer això. Ara tenim que veure quines són les regidories que l'impliquen. Reunim-nos amb elles. I ells ja ens valoren, perquè és una de cara al fòrum dels pressupostos participatius, ja se sap, no?, un poc com, si poden ser viables o no viables, perquè això és el... és a dir, Pau, que una iniciativa passe o que continuï endavant que tindre viabilitat. Aleshores, els regidors les coneixen i ells ja se van preparant. No decidissin en aquest moment. Sí que a lo millor alguna ens poden dir, com per exemple, la creació d'un museu de l'esport, fica per cas, no? Que
sí.
Pues, ahí sí que te pueden dir, esto es imposible. Una, perquè no tenim terrenos, 2, perquè en aquests moments no se contempla. I 3, quin tipus de museu vols fer? De l'esport, de què? De la bicicleta, del handball, de futbol, saps? És a dir, que les propostes, sí, quan se llancen molt ben pensades i molt ben dirigides per a poder-les dur a terme. Aleshores, en la primera reunió els regidors no decidissin, és com que se preparen, no?, de saber lo que, com va, com estan anant els pressupostos, i ja una vegada han eixit les propostes finals, ahí és quan ja se mos reunim els regidors que implica la proposta. I ahí és ja quan comencem a treballar-les, quan comencen també a incorporar-les des del pressupost del 2018.
I tot i que la xifra pot variar, no?, de propostes, no sabem si consideren, no?, que en guany també podrien estar en torn a la trentena que es van presentar i van iniciar l'any passat.
Mai. Això és impossible de saber. Això és de la participació que tinga la ciutadania, pues ne tindrem més o menys.
També és important, no?, saber que la gent se ho creu, no?, i que independentment de la xifra que es puga presentar, no?, el volum de propostes almenys de l'any passat reflexa que la gent està implicada.
Sí, mira, per exemple, l'any passat van ser 33 propostes i el que vam poder veure en quant als estudis sociològics, el tipus de proposta que se presentava ja no era proposta d'asfaltatge o de viabilitat, sinó que era, era asfaltatge o enllumenat, sinó que eren propostes més de caràcter social. Tenien 6 campanyes que anaven des d'atenció a persones amb minusvalies, campanyes de conscienciació de l'ús de l'intermitent, el respecte de la bicicleta amb el cotxe, com utilitzar l'intermitent a l'eixida d'una rotonda, no? Després, campanyes de conscienciació, sobretot la segona proposta, que és de les que estan ja duent-se i després ho veuen en l'espai de Vila-real, que era adaptar jocs infantils.
Sí.
Aleshores, són propostes que pensen molt amb la ciutadania, pensen molt amb el benestar de tots els habitants. És a dir, estem passant ja Vila-real, després de, al cap de 7 anys, no?, que som un dels pobles a nivell de la Comunitat Valenciana que més anys sí que estem en pràctica els pressupostos participatius, alguns pobles estan començant ara, no? Nosaltres això el que estem veient ja és com va mutant i com les necessitats passen de necessitats primàries, en el cas d'arreglar el carrer d'on vius o la cera, a necessitats ja més socials, de dir que com que t'envellissen la vida, no? De dir, allò que a mi em preocupa per a que jo, els meus i els meus veïns estiguen bé, és a dir, més a nivell de cooperació i d'educació, que és les que estem veient ara. Enguany, no ho sé jo com se presentaran, això és inviable, és la paraula que tinc jo avui al cap, és inviable perquè no tinc una bola de cristal que me diga el futur, evidentment, com ningú, però de dir, això és el que va ser l'any passat, 33 propostes de les quals s'estan duent totes a terme, concloses una vintena, però no vol dir que la resta s'hagin oblidat, no, la resta continuen, perquè és el que estem dient, és com el Maset, hem fet la primera planta, ara anem a fer la segona. Per què? Perquè són propostes més llargues, al llarg del temps, sí, que no, la data de caducitat no és com un curs, que sabem que comencem a l'abril i acabem al setembre, sinó que la data de caducitat pot ser al cap de 3 anys, no? Però no, això vol dir que s'estiguen oblidant. Recorde que cada Consell de Participació, el que faré també serà recordar, a part de les propostes que han iniciat en guany, també l'estat de les propostes dels anys anteriors, sobretot del que em toca a mi com a regidora, que sí, és quan vaig entrar, del 2017. Val? Recordar aquelles que encara estan en procés, explicar com se troben. I si alguna se conclou en aquests mesos, pues, també dir-ho.
Informar. També, regidora, un aspecte, no?, que suposem que variarà depenent l'any, tot i que sí que n'hi ha consistoris, no?, altres municipis en els que es fan els pressupostos i sí que tenen, diguem, una partida fixa. No? Així a Vila-real la situació no és així. No diguem ja 200.000 o 300.000 euros. No. Dependrà de cada any.
No, perquè així això s'ha valorat. Però quin és el problema? De dir, si és una proposta que costa tot el gordo del fixe, vol dir que la resta de propostes no les poden fer. Aleshores, quina participació real? És a dir, pressupostos participatius tenen la seva complicació. Una de tantes és aquesta, no? Aleshores, en Vila-real, el que s'ha decidit no sols en Vila-real, en altres pobles també, deixar que siguin obertes i que ja després cada regidoria veja quin es pot assumir. I de les que diga, mira, aquesta en aquest any no podem acabar-la, però encara que no podem acabar, anem a fer-la, per exemple, la de parc de camions. Parc de camions és una proposta des del 2015, que també és veritat que any rere any s'anà demanant, que això és molt important, no?, també sí. Recordar-ho. I vol dir la necessitat que, és que té, no?, aquesta i el que es necessita. Però, de dir, any rere any se va avançant. ¿Vale? Primer de lo que són les negociacions, ara, a dia d'avui, saber ja on s'ubicarà, el cost aproximat que tindrà. ¿Vale? Jo dic, i això és una proposta que fa que el pressupost siga com el que estem fent en Vila-real, de que no és tancat. Si ara fos un pressupost fixe, potser aquesta proposta s'hauria tingut que desestimar. Aleshores, pues, des de la regidoria i com el meu anterior company i regidor de l'àrea, Xavier Rochando, va decidir poder-ho dur així, van valorar i veient que és una manera molt més oberta.
Sí, que la gent també ho sàpia, no? Perquè de vegades només ens quedem en els diners, no?, en la xifra sí, econòmica sí. I no podem veure més, però...
Clar, no, ahí lo important també, bueno, la ciutadania ho sap, no? Dir, no és sols la xifra és important, no?, saber de quan estem parlant. Però també és molt important saber el que s'ha demanat i si el que s'ha demanat s'està complint, no? Per això no tinc cap problema des de la regidoria, ho saben que està oberta, per a que vinguin o per a que ens escriguin un correu preguntant-nos com està l'estat de les propostes. Tot i que anem a informar i tot i que volem sempre un procés molt transparent, no?, en aquestes propostes, però si algú algun dia, ai, mira, voldria saber com està tal, cap problema en què ens criden. De totes formes, nosaltres també des de les xarxes socials volem anar informant, com hem estat fent, de l'estat de les propostes, que és treballant al llarg de l'any i que enguany comencem amb la 7a edició.
Doncs, regidora, si li sembla, ens agradaria ja que per últim recordarà, no?, de Camp Nou els plaços, no?, i encoratjar a la gent a que presenti propostes, no?, que és molt important, no?, que la gent s'impliqui també en el seu dia a dia.
Exacte. Aleshores, avui, dilluns, comencem la 7a fase dels pressupostos participatius, on es podran presentar totes les iniciatives fins al 12 de novembre. Com se poden presentar? Per mig de la web, pressupostosparticipatius.vilareal.es o físicament en l'Ajuntament en la planta baixa en atenció i tràmits. Després, el 18 de novembre, se celebrarà el 7è Fòrum dels Pressupostos Participatius, on les associacions de Vila-real seleccionaran les propostes per a ser sotmeses a una votació pública. I del 22 al 28 de novembre se podran consultar les propostes i votar les tres que se creguen prioritàries per a que Vila-real sigui una ciutat millor i qui pot votar tots aquells empadronats a Vila-real i que tinguin més de 16 anys.
Doncs esperem, regidora, que siguin moltes les propostes que arriben. Bona senyal seria de l'estat de la ciutadania a Vila-real. Com sempre, moltes gràcies per atendre-nos i continuem parlant. Un plaer.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Todas las tendencias de la temporada otoño-invierno las encontrarás en Canem. Moda hombre, mujer y niño. Que no te lo cuenten y acércate a Canem y Canem Kids en Nules, Onda y Vila-real o encuéntranos en www.canem.es.
¿Te imaginas tener un aspecto nuevo y sano? Realza tu silueta y mejora tu estado de salud en la consulta nutricional de Paloma Reguera, farmacéutica y dietista nutricionista. No lo dudes, con la última tecnología en aparatología y la dieta perfecta, es posible. Encuéntranos en la avenida Francisco Tárrega 35 de Vila-real.
¡Ma qué burros de tío! ¡Si me ficharen a mí!
Ha arribat el teu moment. Participa en el gran concurs de Catering Esther. Cada setmana nous reptes per a guanyar entrades per a l'estadi de la ceràmica i tasses oficials dels jugadors de Vila-real Soccer Hunters. I atenció, un gran premi per a viatjar a la final de l'Europa League amb l'equip.
Però si no anem a arribar...
Doncs si no arribem, te'n vas a Disneyland París. Entra al Facebook de Catering Pastelería Esther i participa.
Uf. Por fin puedo estar tirado en el sofá un rato.
Pues para tirados, los precios de los sofás en Todo Descans. Levántate y vamos a por otro, que ahí no cabemos los dos.
El descanso de calidad en Todo Descans. En la avenida Francia 6, Vila-real, junto a estación. Otra.
Escucha las novedades que te trae Spa Car Wash. Hidrografía, pintura por inmersión para llantas y otras piezas del coche. Recuperación de brillo en los faros, retapizado de techo y asientos. Mecánica rápida y cambio de aceite. Y cómo no, seguimos siendo tu lavadero de confianza utilizando el mejor producto, rápido y económico. Spa Car Wash. Calle Bélgica número 5, teléfono 611-24-42-48.
En novembre arriben les vuitenes jornades gastronòmiques Mengem a Vila-real, Olla de la Plana. Durant tot el mes, una quinzena d'establiments t'ofereixen menús complets amb l'olla com a plat protagonista. I dimecres 8 de novembre, degustació popular a benefici de Fundació Manantial per a tots els assistents al concurs professional. Des de les 7 de la vesprada a la plaça de la Vila. Més informació a mengem.vila-real.es o al Facebook Jornades Gastronòmiques. Regidoria d'Economia, Ajuntament de Vila-real. Vila-real avança.
Cada dilluns, a les 2 menys 5, la firma.
Bon dia a totes i a tots, estimats oients. Miren, això no és un déjà vu ni el dia de la marmota, però tornem a parlar dels pressupostos generals de l'Estat per a dir que els valencians i valencianes, però sobretot els vilarealencs, som els grans oblidats. Perquè des de Compromís portem reivindicant infraestructures com el corredor mediterrani, l'alliberament de la PSED o la creació d'un nucli de rodalies fins a Vinaròs, ni més ni menys que des de l'any 1997, ni més ni menys que 20 anys. Però la desgraciada realitat és que governi qui governi en Madrid, siga el PP o el PSOE, així portem dècades amb les mateixes reivindicacions. El senador de Compromís en Madrid, Carles Mulet, va preguntar sobre quina havia estat la inversió del govern central en Vila-real els últims 10 anys. I, tal com esperàvem, no han sigut capaços de contestar-li una xifra perquè cap de les reclamacions històriques han sigut acceptades. Però Compromís per Vila-real, tornem a insistir perquè el senyor Montoro ha anunciat que prorrogarà els pressupostos generals de l'Estat. Per això demanem que es tinguin en compte les nostres necessitats. Al ple de març, des de Compromís, ja van presentar 14 propostes valorades en més de 19 milions d'euros per a Vila-real, com el Passo Terra de l'estació de tren, la nova comissaria de la Policia Nacional o les obres en els accessos de la ciutat que es col·lapsen dia rere dia. Però del que vam demanar, res. Tot això, malgrat ser la segona ciutat més gran de les comarques del nord i un dels motors industrials del nostre territori, per no parlar del que passa al País Valencià. Els valencians i valencianes patim una doble discriminació. Primer, perquè som els únics que amb una renda per càpita inferior a la mitjana aportem a les arques de l'Estat com si estiguérem per damunt. És a dir, som pobres i paguem com a rics. En segon lloc, perquè som l'11% de la població i el 10% del producte interior brut estatal, però sols rebem el 3,5% d'inversió real. En 2016 vam ser el territori amb menys inversions per part del govern central i, a més, tan sols vam executar el 50% de la inversió pressupostada. Des de l'any 2000 es calcula que patim un infrafinançament de més de 15.000 milions d'euros i ja hem perdut uns 6.850 milions en inversions, o el que és el mateix, hem perdut 150.000 llocs de treball. Unes reivindicacions que ja veiem el poc de cas que van fer els diputats del PP i de Ciutadans quan van aprovar uns pressupostos generals en Madrid que marginen un any més als valencians i valencianes. Per a que els veïns i veïnes ho tinguin més clar, els valencians i valencianes som els últims de la classificació per al PP i per a Ciutadans, mentre que a Lleó li corresponen 405 euros per habitant o a Cantàbria 343, el País Valencià som els últims, a l'altre extrem, amb 119 euros per habitant. És més, la meitat de la quantitat econòmica assignada al País Valencià està destinada a obres com el corredor mediterrani que després no són executades. Això vol dir que el govern realment s'ha gastat només 60 euros per habitant. Però la pitjor part és per als veïns i veïnes de Vila-real. Dels 19 milions d'euros que vam demanar en inversions, el PP i Ciutadans ens deixen amb 0 euros. Cap, ni un per a les 14 reivindicacions històriques, ni per a cap altra. Els grans oblidats. Per tot això, fa pocs dies, en el ple de l'Ajuntament, vam tornar a exigir al govern central que dialogue i aconseguisca uns nous pressupostos més justos i equitatius per a tots els territoris, que reconega d'una vegada per totes el deute històric que té amb Vila-real i amb el País Valencià i que no torni a deixar-nos a la cua de la finançació autonòmica. Des de Compromís, pensem, almenys se suposa, que tots els partits estem així per a treballar per Vila-real. Lamentablement, tot i que no va ser aprovada esta moció per tots els partits, vam aconseguir que s'eleve la nostra petició al Congrés dels Diputats, que fora aprovada per a que Compromís seguirem lluitant perquè els valencians, els veïns i veïnes de Vila-real, estem farts de pagar i callar, perquè exigim un tracte just. Bon dia a totes i a tots. Estimats oients.
¿Te imaginas un centro de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino, hasta el 90% de descuento en calzado, ropa y complementos? Ahora es realidad. Ahora es F&S Factory. De lunes a sábado, de 10 de la mañana a 9 de la noche, ininterrumpidamente. Cada día con prendas diferentes para los amantes de la moda. F&S Factory, tu centro de compras en Carretera Nacional 340, número 12, Alquerías del Niño Perdido.
I arribem a les dues en punt de la vesprada, temps ja per a l'actualitat esportiva. Javi Mata i Mònica Benavent es l'apropen. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12 i 5. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
En Protagonistes tenim preparades les últimes tendències de la temporada.
Per a tu, que t'agrada estar al dia, que vols estar informat i conèixer diversitat de veus.
Tot el que necessites saber o podràs escoltar tots els dies de 12 a 2 de la mà de Sheila Gil i Núria Goterris.
Hola, què tal? Salutacions i molt bona vesprada. Una volta més a una nova retransmissió de Ràdio Vila-real.
Hola, què tal, Javi? Salutacions i molt bona vesprada en este estadi de la Ceràmica.
Hola, Javi, molt bona vesprada. Pues sí, una volta més estem així per a poder viure un altre partit.
Bona vesprada, company. Doncs ja preparats així en l'estadi de la Ceràmica per a apostar.
El Villarreal a la Ràdio del Villarreal.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
No, si al final ja veuràs tu que encara...